Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Jordi Tenas. El relaxament de les mesures anticovid aprovades pel Procicat, que entraran en vigor dilluns, ha estat rebut de manera diferent pels sectors afectats, segons se li suavitzi la situació o se li mantenen les restriccions. Entre els que les veuen amb bons ulls, hi ha els centres comercials que podran obrir de dilluns a divendres amb aforament limitat al 30%, però que hauran de mantenir els restaurants tancats. La consellera de Salut, Alba Vergés, diu que es vol evitar que la gent es passi el dia als centres comercials.
Limitats per aforament, limitat també en el propi centre comercial, amb la restauració tancada dins el que és el recinte del centre comercial, amb aquesta voluntat de no haver-hi desigualtat a l'hora de comprar en un lloc o en un altre, siguis una botiga d'un centre comercial o siguis una botiga que no està dins de cap centre comercial, però que no sigui una activitat de passar el dia al centre comercial.
Les botigues de més de 400 metres quadrats també podran obrir amb aforament limitat del 30% i amb una superfície màxima de 400 metres quadrats. En l'àmbit educatiu es podran fer sortides escolars amb la possibilitat de dormir fora de casa sempre que siguin grups estables de l'aula, i en l'esportiu s'amplia els aforaments a les piscines i als gimnasos. Els que no han rebut bé la revisió de les mesures són el sector de l'hostaleria i la restauració, els quals no els canvien els horaris. Pel que fa a la mobilitat, es manté el confinament comarcal i el toc de queda de les 10 del vespre a les 6 del matí. El Procicat tornarà a revisar les mesures anticovid d'aquí una setmana. I a Espanya, Pedro Sánchez rebutja les conductes incíviques que, segons ell, ha tingut Joan Carles I i les desvincula de l'actual monarca, Felip VI.
Siento el mismo rechazo que la mayoría de la ciudadanía española frente a estas conductas incíviques que estamos conociendo en los medios de comunicación.
Tot plegat després que el rei emèrit hagi pagat més de 4 milions d'euros a Hisenda per regularitzar rendes que no havia declarat. I també des de la mateixa compareixença i després del fracàs de les negociacions entre el govern espanyol i el PP per renovar l'òrgan de govern dels jutges, Pedro Sánchez ha demanat a Pablo Casado que rectifiqui i abandoni els vetos. Els populars li responen que no estan disposats a sacrificar la justícia espanyola perquè ell reforci la coalició amb Podem. De moment, a Barcelona, dimissions en cadena a l'Institut del Teatre arran de les denúncies d'assetjament sexual i abús de poder per part d'alguns professors. Plega la directora Magda Puyo per no haver trobat eines per deslligar la institució d'aquests comportaments, i a continuació la cúpula de l'Escola d'Art Dramàtic del centre, en solidaritat amb la directora i com un gest de reparació a l'alumnat, especialment a les víctimes dels abusos. I a Terrassa, al Vallès Occidental, 7 detinguts, un d'ells menor d'edat, en els aldarulls que hi ha hagut després d'una protesta per demanar la llibertat del raper Pablo Hasél. Hi ha hagut llançament d'objectes contra la policia, que ha carregat i ha dispersat els manifestants. A la Rambla d'Ègara s'hi han fet barricades i s'ha cremat contenidors. I ara us parlem de la projecció de Wolfwalkers, que ha donat el tret de sortida a l'Animac presencial, amb aforament limitat a la Llotja de Lleida. Carles Porta ha rebut el Premi Trajectòria, Joana Quinn l'honorífic i Adam Elliot l'Animation Master. A Lleida hi tenim Josep Maria Perelló.
En un acte previ, l'artista lleidatà Carles Porta ha rebut el Premi Trajectòria que Animac li atorga enguany en reconeixement a la seva obra artística estretament lligada a la mostra, des de 1997 fins al 2020. A partir d'ara, la mostra i l'artista tindran una relació diferent.
La meva implicació a Animac ara està en poder també ajudar a desenvolupar projectes d'animació des de l'escola, des de l'EAM, que creixin i que neixin i fer créixer i recolzar projectes a nous possibles animadors, realitzadors, des d'aquí.
Des d'aquest dijous fins al 7 de març es fa l'Animac virtual i des d'aquest divendres fins diumenge el presencial. El programa inclou 37 curtmetratges i 4 llargmetratges amb subtítols en català en el suport de la Direcció General de Política Lingüística.
Esports, el Barça juga aquest dissabte a 4:45 al camp del Sevilla, amb Araujo a la convocatòria, però amb la baixa de Jannik per lesió. A Sevilla, el tècnic Julen Lopetegui no podrà comptar amb l'argentí Ocampos lesionat. A primera divisió, partits ja jugats, llevant un Atlètic Club 1. A segona, el Sabadell ha empatat a 0 contra l'Albacete, la nova Creu Alta. Els vallesans han fallat un penal en el temps de descompte. I a l'Eurolliga de bàsquet, Barça 69, Asbel Villeurbanne 76.
Fins aquí les notícies.
El programa familiar d'ICAT es diu Kids XS.
Kids XS. Som un programa familiar i ens llevem força d'hora.
Tot l'oci familiar pensat per a nenes i nens de 0 a 10 anys.
Tiet, tietes, padrins, padrines, cosins, germans, nebots, els veïns, no només els pares i mares, tots som aquesta tribu. Kids XS.
Esmorzem a ICAT i fem el vermut a Catalunya Ràdio.
Kids XS, amb Pau Guillemet.
Els dissabtes a la una, a Catalunya Ràdio.
Barcelona, any 1991.
Els grups d'extrema dreta proliferen a les nostres ciutats. Hi havien hagut diversos episodis d'agressions.
La Sònia i la Doris dormen a la glorieta del Parc de la Ciutadella. Una nit que acabarà de la pitjor manera.
El diagnóstico es de muerte violenta causada por shock traumático a raíz de un politraumatismo.
El primer crim homòfob a Catalunya que s'acabarà resolent gràcies a la indiscreció d'una trucada.
Por cierto, ¿sabes quién hizo lo del travesti?
No.
Pues yo sí.
¿Lo conozco?
Sí, yo te puedo explicar todo lo que pasó.
El cas de la transsexualitat. Sexual Sònia. Aquest dissabte a les 9 del vespre a Crims, amb Carles Porta.
Si la cultura s'apaga, la millor part de nosaltres també s'apagarà. No serà mai el mateix, però mentre no puguis arribar a tota la cultura, Catalunya Ràdio i TV3 te la portaran a casa. Perquè aquesta pausa tan llarga se'ns faci molt més curta. Catalunya Ràdio i TV3 amb la cultura. Seguim a la finestra indiscreta.
Si no us agrada Daft Punk, dues tasses, perquè les dues parts del programa aniran sonant a trossets, amb momentets, en homenatge a la banda ja, podem dir, desapareguda, oi, Alfons?
Sí, bé, home, ens queda la seva obra i jo crec que tornaran.
Autoexterminada. És la segona part de la finestra indiscreta, com sabeu, cada setmana el programa de cinema de Catalunya Ràdio de 12 a 2. Després, a les dues, quan acabem la part de la finestra, començarem la part de l'audiovisual i seguirem amb l'homenatge a Ennio Morricone d'aquesta temporada, avui amb mítics títols de la seva etapa com a compositor de sèries de televisió, com Moisés, com Marco Polo, com El secreto del Sàhara, etc etc. I us recordo que si voleu demanar banda sonora, si voleu jugar amb nosaltres, si voleu comentar les pel·lícules que veieu, si voleu concursar, facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat i @finestracr. Som al començament de la segona part del programa i és aquí quan resolem el concurs de la setmana anterior i proposem el nou concurs. Com? Doncs us posem un tall, posem la música de la pel·lícula, no diem el títol, això ho heu d'identificar vosaltres, donem una pista, això sí. I vosaltres teniu 7 dies, diguem des de ja, fins divendres de la setmana que ve per enviar-nos la resposta en aquestes adreces que us he dit. facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat i @finestracr. L'Alfons, també, i jo, quan toca, proposem una pregunta que té alguna cosa a veure amb tot plegat, que també es pot respondre. Però és a part, és només per tenir més punts, al final de la temporada. Alfons, què vas proposar la setmana passada?
Doncs una música sense tall, directament, perquè un tall jo crec que hagués embolicat encara més. Només et dic que, clar, la versió original era japonesa, per tant, moltes conclusions no es podien treure, però d'una música que ha format part d'aquest programa molts anys i pensava, la gent ho recordarà encara...
Sí, he portat molts records i fins i tot et diré, Alfons, que hi ha un oient del programa que es diu Lluís, que ha recordat els noms d'aquells acudits de ministres de Japó que jo ni me'n recordava, no? Ministre d'Hisenda, que puta que és uno. Marina, popoco maogo. Defensa, ni tira tiritos. Educació, ni sé lo que sumo. O sigui, jo... flipo, perquè de cop i volta és com una magdalena de Proust, m'ha vingut els records. Però bueno, això és una broma. Digues, digues.
Doncs, Núria, aquesta banda sonora anima, no sé si recordes la pel·lícula exacta,
no.
És El verano de Kikuhiro, aquella de Takeshi Kitano,
sí.
De finals dels 90.
Que bonita, era preciosa aquella pel·lícula, és veritat. Ara, però, perquè m'ho has dit, si no, no...
Amb la música de Joe Hisaishi, òbviament. Sí. Bé, les pistes eren, per alguns, una de les últimes grans pel·lícules del segle XX i, per d'altres, una de les primeres del segle XXI. Per què? Perquè la pel·lícula es va estrenar a l'any 99, allò a finals, i va arribar aquí al 99, allà al 2000, etc etc. Bé, pregunta una mica trampa, eh? Així viu aquest film, Núria, que no és d'animació, perquè com Hisaishi està també a les bandes sonores de Miyazaki i tal, doncs per descartar una miqueta. Així viu aquest film, que no és d'animació, a cavall entre mil·lennis, entre germans, flors i marionetes. Però això sí, sempre a una estació molt concreta. Per què? Perquè les pel·lícules de Kitano, Germans o Brother, no? Flors, aquella que es deia Flores de Hanabi, sí. Flores de Fuego, sí. I marionetes Dolls. Doncs era la que estava per allà al mig, a una estació molt concreta a l'estiu, òbviament.
Bé, doncs, no vegis, perquè després de que us he sentit he pensat, mare, no sé si llegir el que ha enviat el francès, que diu, la preciosa banda sonora és de l'estiu de Kikujiro, una pel·lícula que vaig veure d'estrena que em va semblar un llaunot. No hi vaig connectar en absolut i em vaig avorrir sobiranament. Vaig fer una becaïneta i quan em vaig despertar encara eren allà fent lo mateix. La música, això sí, molt maca, les coses com siguin. O sigui, que Déu-n'hi-do.
No, no, però escolta, està molt bé, perquè jo les pel·lícules que t'adorms i et despertes i segueixen estan al mateix lloc, és meravellós, o sigui, és una sensació...
Has pogut dormir i no t'has perdut res.
Efectivament.
Bé.
I la pregunta, Núria, segurament sabràs la resposta, és per què a Pucela estimen tant el seu protagonista? Et quedes al·lucinant.
No, això de Pucela...
Al·lucinada del tot. Pucela.
Jo pensava que deia Pucela, que s'havia equivocat,
sí.
Però no, és Pucela.
I la
gent sabia de què parlava.
Pues jo no, sincerament.
Doncs perquè Takeshi Kitano es va emportar el premi a millor actor al Festival de Valladolid, òbviament.
Oh. I què té a veure Pucela amb el Festival de Valladolid?
Doncs que està allà, Pucelanos, no?
Ah, ja no està, jo no tenia ni idea, home. O sigui...
A mi me sonava com a Nutella.
No, jo ho sé pel Carrusel Deportivo. Nos vamos a Pucela, com va el Valladolid? Doncs aquestes coses.
Oh, cada dia s'aprèn alguna cosa a la finestra indiscreta,
sí.
Eh?
Bueno, sabia escolta... lo del Pisuerga, però de lo Pucela...
Núria, tenim 32 encertants.
Uf, 32.
I hem de fer un guanyador de 1 al 32. Pensa que no s'emportarà res més que l'honor de que soni el seu nom i de que sap que ha jugat, i tots heu jugat, eh?
Ja, va. Pues 25.
El 25, senyores i senyors, es diu... Manuel Navas. És el guanyador. Felicitat, Manuel. No guanyes res, però ets un encertador nat. I ara ve el moment de proposar una nova banda sonora.
A veure.
Esteu preparats? Esteu preparats? Va, dono la pista abans de llançar el tall
ara,
i la
ara
música.
Ara sí que fliparàs, Núria.
No, no,
ara,
no.
Veuràs quin contrast.
Segur.
Això que sentireu té lloc a Tirana, Berlí, Ginebra, Buenos Aires, Lourdes, Gotham City, Nova Orleans, Le Mans, Caracas, Malabo i les Terres de Ponent.
Carai, quines dones més trempades que hi ha en aquest poble, eh? Trempades i eixerides, vull dir.
Gràcies, xiquet.
Ui, que bé que parla. Vull dir que per ser així...
Negre. Vol dir negre, no?
Home, sí, així com a més fosquet que n'altres. Què, potser vens per collir pera blanquilla?
No, que va, tinc al·lèrgia a les peres. Bé, a la blanquilla, a la pera blanquilla. Les altres peres m'encanten. Jo vinc... Bé, jo venia a l'enterrament del Patrocinio.
Del Patrocinio? I de què el coneixies, el pobre Patrocinio?
Era el meu tiet. Tiet segon.
Com el teu tiet? Però si ell era... així!
Blanc. Vol dir blanc, no?
I aquesta és la música i ja està. I ja podeu començar a enviar respostes com pugueu, com vulgueu, quan sapigueu, no? Bé, doncs, insisteixo, l'acció té lloc a Tirana, a Berlí, a Ginebra, a Buenos Aires, a Lourdes, a Gotham City, a Nova Orleans, a Alemans, a Caracas, a Malabo i a les Terres de Pune. I, escolteu, la pregunta suplementària. I què té que veure tot plegat amb la Sagrada Família i New Order? Vinga, jugueu amb nosaltres. Respostes a facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat, @finestracr.
La Finestra Indiscreta a Catalunya Ràdio. What's new, pussycat?
Sílvia, gatita, gateta, estàs a punt? Estàs a punt? Estàs a punt?
Meu, meu,
estàs a punt?
Meu.
Sílvia,
sí.
Estàs a punt?
Always.
Va, ataca.
Aquesta setmana s'han fet públiques notícies relacionades amb presumptes abusos i agressions sexuals. A Catalunya la polèmica gira al voltant de Joan Oller, a França al voltant de Gérard Depardieu.
Oh, el qual és com tancar un cercle, perquè el Depardieu va fer Destròs Can, no sé si te'n recordes, Núria, que era com el primer Me Too així mediàtic que vam tenir. Sí. I vaja, que ja malament anem. Vaja.
No és la primera vegada, eh? What's new, what's a cat?
I l'actriu Gillian Anderson, recordeu la Expediente X, es veu que li ha agafat això una mica de carinyo als personatges històrics. Va ser Margaret Thatcher a The Crown i es veu que ara serà Eleanor Roosevelt a The First Lady, oi que sí, al fons?
O sigui, vol fer de...
Tots els papers de...
De presidenta.
De, sí, cony, ara em surt el nom. Bueno, és igual.
Hillary Clinton.
Eleanor, primera dama...
Hillary
sí,
Clinton?
Sí, sí, sí. Bueno, no, no, Meryl Streep! Meryl Streep, Meryl Streep.
Perquè ja, bueno, ja ha fet de Margaret Thatcher, igual això, que la Meryl Streep.
I ara un parell de notícies dedicades a l'Alfons, que avui està supercontent. Oh. Primer, una adaptació de Stephen King i el remake d'una pel·lícula amb Schwarzenegger. Detalls, detalls, detalls.
Aquella pel·lícula que es deia Perseguido, que de fet el llibre es deia El Fugitivo, però per allò dels títols no es va poder posar, doncs ara tindrà una nova versió, però és que la dirigirà Edgar Wright.
Wow.
És una elecció que em sorprèn moltíssim. I a veure, perquè la novel·la i la pel·lícula de Schwarzenegger no tenien res a veure si ara seran més fidels. What's
I seguim amb territori al fons, perquè Missió Impossible 7 estarà disponible per a plataformes en streaming 45 dies després de l'estrena. Però a on?
Doncs a Paramount Plus, que és, òbviament, la plataforma que treu la Paramount pel seu propi contingut. I, clar, Missió Impossible és una saga molt llaminera per atreure subscriptors.
I perquè si tenen que alimentar la seva pròpia plataforma, però no tenen pel·lícules perquè no han produït, perquè no han fet i tal i qual, que en remei. Han de tirar de tot.
Us dic una cosa, quan s'estreni, aprofiteu per veure-la en pantalla gran, perquè un Missió Impossible a la tele no és el mateix, eh? What's new, what's a cat?
I ara una mica de mafiosos. En els últims Globus d'Or, la sèrie Emily en París, una sèrie que no t'agradaria gens, Àlex, ja t'ho dic ara, perquè surten tot de noies amb vestidets, molt monos.
És com Sabrina i sus amores, sí, però feta...
I a tu qui t'ha dit que a mi no m'agrada veure noies amb vestidets? O sigui,
no,
què vol dir noies amb vestidets?
No, perquè no té contingut, perquè no té contingut, perquè és com molt... Bueno, és com un divertimento.
Dream Girls. Sí.
Però ha estat nominada als Globus amb dues nominacions.
Perfecte.
I ara hi ha una mica de polèmica.
El que dèieu abans, es veu que més de 30 persones de l'associació van visitar el rodatge i van dormir en un hotel de París que costa 1.400 euros. I nominats. I la sèrie és una basura. Què està passant
aquí? Què és la corrupció? I a Dolly Parton li volien posar una estàtua a Tennessee, però ell ha dit que no.
Ha dit que no perquè li queda molt de recorregut. I jo penso, Dolly, agafa el que t'ofereixen, per si de cas.
Però és un problema fer una, posar una estàtua de Dolly Parton, perquè han de fer alguna cosa estratègica perquè és una estàtua condemnada a caure cap endavant. O sigui, la llei de la gravetat és la llei de la gravetat, és inevitable.
I l'última de la setmana, Paramount Plus, la nova plataforma digital, va forta, com deia l'Alfons abans, perquè què estrenarà, o qui tornarà, millor dit?
Doncs el Kelsey Grammer fent de Frasier, és a dir, va fer 200 i pico capítols de Cheers, després 200 i pico de Frasier, i ha dit que no, que és moment de tornar, que encara li queden coses per explicar. Doncs bé, hi serem, perquè la veritat és que era molt divertit.
Ens agradava.
Però la Paramount és evident que vol allò, amassegar amb tot el que té el catàleg, vaja.
I no sabeu si repondran la Frasier de veritat, la d'abans?
Jo la tinc i te la puc passar, si vols.
Ah, doncs pues, mira. Corrupció! No t'he fet corromper. I'm gonna
chop down. Aprofitant que avui no hi ha el Fausto, una pregunta del Marc, la dirigirem a la Núria. Li diu, la pel·lícula Sette Notte in Nero de Lucio Fulci és bona?
Uf! I jo què sé? Això és pel Fausto.
Home, Lucio Fulci, el Fausto et diria que sí.
Per això aprofito, perquè és un pestinyo de pel·lícula.
Jo crec que serà un pestinyo, segurament.
S'assembla a les del Dario Argento, sí, va per aquí. Sortia Jennifer O'Neill, etcètera, no? I l'altra pregunta que em fa, podríeu dir-me, si us plau, les pel·lícules més recomanables de Kaurismäki? Dedueixo que vol dir Aki, Kaurismäki, no Mika, Kaurismäki, no? Quina diries?
L'Abre,
clar.
Mira, m'ha vingut de cop, eh? Vull dir, no he tingut ni que pensar, eh?
Bueno, jo afegiré La xica de la fàbrica de cerillas.
Sí. O inclús el Hamlet, eh?
I no ves passajeres, tampoc no estava gens malament, no?
No, i Leningrad Cowboys, vull dir...
Veus, mira!
Sí, no, hi ha totes.
Sabeu on quin cinema de Barcelona es van veure moltes pel·lícules d'aquí Kaurisma, que fa molts anys, quan començava Leningrad Cowboys, etcètera, etcètera? El Maldà, que, per cert, avui té el seu espai a la finestra indiscreta.
Hola, sóc Xavier Escrivà, programador del cinema Maldà. Porto 32 anys treballant al cinema i una situació així mai l'havia viscut. Han sigut moments molt complicats, i encara ho són. Hem estat més de 90 dies tancats i han baixat a l'aforament per les restriccions sanitàries i només tenim 90 seients disponibles. A més, amb el toc de queda és més difícil que la gent vingui. Però gràcies al públic fidel que tenim, estem resistint. Com fem una programació independent i alternativa, no patim per no tenir pel·lícules. Fem 20 o 22 pel·lícules a la setmana. Encara que no ho sembli, només tenim una sala. Aprofitem cada franja d'horari per fer una pel·lícula diferent i creiem que no podem tancar ningú dia perquè la gent pugui desconnectar 2 hores o més. Què millor que anar al cinema per oblidar la Covid? Som un cinema diferent. Tenim una proposta molt interessant. Sessió contínua i uns preus molt assequibles. I no venem crispetes. Aquesta setmana, la programació, entrem 4 novetats i fem De l'inconvenient d'haver nacido, una pel·lícula molt art house. ¿Dónde está Miquel? O documental de ¿Dónde está Miquel Zavala? Érase una vez Venezuela, un documental documental. Y Astrid, que es una película de una noia amb uns problemes que es supera fent esport. Y bueno, y películas dels Goya, dels Gaudí, Mi Mexican Brechel, La voz humana... Bueno, de tot una mica, com sempre el Maldà. Vinga, adéu, bona nit.
Total, que ha mencionat diverses pel·lícules de les que no hem parlat i que... I ara, immediatament, la Núria i l'Alfons diuen... Aquesta de l'inconveniente d'haver nacido.
Sí, és una pel·lícula nòrdica, és?
Alemana.
Alemana, i és una pel·lícula de ciència-ficció, suposadament, però totalment intimista. Una mica complicada, per l'espectador.
Sí, a veure, jo crec que és una mica inquietant, però sobretot perquè hi ha el personatge de la nena, que és un robot d'aquests que serveixen per estimar o per desestimar.
Una intel·ligència artificial, diguem, al cine europeu.
Però jo la trobava molt inquietant, la nena aquesta, i he buscat per què, i és que no porta una màscara. Porta una màscara per dues raons, una per semblar més màquina...
Sí.
I una altra perquè no la reconeguin pel carrer, perquè, clar, la pel·lícula té una mena de voreja, diguem-ne, una mica temes que no són massa habituals, diguem-ne.
Bueno, el Maldà la fan, o sigui que ja sabeu on pillar-la, en qualsevol cas, un cinema que... Per cert, els recomanaria immediatament programar Les dues nits d'ahir, que està a punt d'estrenar-se. Núria, des de fa la setmana passada, que de cara als Premis Gaudí estem fent algunes entrevistes a candidats que, dels que no s'està parlant massa. I concretament, Les dues nits d'ahir és una pel·lícula que a mi m'ha agradat moltíssim i ara mateix tindrem el Gerard Vidal, però escolteu-lo atentament, eh? Gerard, abans de començar amb tu, ei, un tall de la pel·lícula.
Estimat Pol, amic, germà, company d'aventures, etern bromista incansable, millor cuiner de matinada. Ens coneixem des de sempre. No em conec a mi sense tu al costat. Hem viatjat de la mà, hem crescut fins aquí, fins que el destí ha decidit anar a la contra dels nostres plans i separar-nos de cop i per sempre.
Hola, molt bona nit. Encantat d'estar aquí.
Doncs moltes gràcies per donar-nos l'oportunitat de fer una primera aproximació a la vostra pel·lícula, perquè a més és vostra molt col·lectiva, perquè diu en un moment determinat un film de Gerard Vidal, Pau Cruanyes, però també Eudald Baldi i Ignasi Ávila, que són els guionistes, sí. No? O sigui que realment teniu una mentalitat una mica de treball d'equip, eh?
100%. Ha sigut una pel·lícula col·lectiva feta entre els quatre en tot moment, que, bueno, com que neix del nostre treball final de carrera, va sortir d'allà entre els quatre, doncs, tirant tot endavant. I ha sigut un treball en equip molt maco de fer, la veritat.
Menciono que Ignasi Ávila, a més, és el director de fotografia de la pel·lícula.
Sí, exacte. Cadascú tenia el seu rol dins del film.
I tu, músic. O sigui, a més, The Bird Yellow... no sé si és un grup musical o és un pseudònim, o com li diries, Gerard?
Sí, és el meu projecte musical. És un pseudònim, diguem, a nivell musical del que faig i de les meves cançons i tot això. Llavors, la banda sonora de la pel·lícula, com que l'he fet jo, també hi ha part de cançons i ho he filmat amb The Bird Yellow.
Sou estudiants, éreu estudiants de la UPF, no?
Sí, correcte.
Tots?
Els quatre, sí, però... els quatre i part de l'equip, també.
Llavors, això com funciona? És a dir, vosaltres us poseu d'acord, presenteu un projecte, o us reuneixen i us fan treballar junts com...
No.
Saps què vull dir?
Sí, en el cas de treball final, tu pots escollir l'equip i pots escollir quin tipus de projecte fas, tant si fas un curtmetratge com un llargmetratge, com un projecte teòric, depèn, i pots triar... de què el fa, també. Llavors, en aquest cas, nosaltres vam posar-nos d'acord amb que volíem treballar junts, primer de tot, perquè ja havíem treballat abans i ens coneixíem, i, en segon lloc, que ens venia de gust parlar d'aquest tema del que tracta la pel·li i fer una pel·lícula, fer un llargmetratge. Ja que ens tiràvem a la piscina, volíem fer-ho una mica a lo grande, i vam dir, doncs, vinga, fem, provem i a veure què passa.
I literalment, sí. Perquè la pel·lícula s'acaba en una piscina i és un dels moments extraordinaris del film, perquè és una escena que fa evident com els personatges, sense fer spoilers, com els personatges protagonistes de la pel·lícula estan vivint una situació que és una mica aliena a la resta del món. És com si estiguessin immersos de cop i volta, com si veiessin una realitat que apareix al seu voltant quan menys ho esperen i que crea com una mena de distància, no?
Sí, 100%. M'ho estic molt d'acord.
Doncs, escolta, no, abans d'entrar en això del tema, clar, és un projecte final de carrera, d'acord? Però hi ha BNC Produccions, que deu haver una mena d'acord, el Xavier Tance i companyia, no?
Exacte.
I apareixen el nom d'uns tutors, entre els quals hi ha el Gonzalo de Lucas, el Jonás Trueba, el Javier Rebollo, la Carla Simón... Tothom us va estar controlant i acompanyant durant aquest projecte?
Clar, sembla molt agobiant, però aquesta gent van entrar en el procés en diferents moments. És a dir, va haver durant el procés d'escriptura i desenvolupament que vam tenir diferents tallers amb el Jonás, el Rebollo i la Carla Simón, i van anar entrant en diferents moments, sobretot de treballar guió, història, i anar repensant i el que havíem rodat i muntat, i etc. I el Gonzalo sí que... Gonzalo de Lucas va estar allà de tot el procés, perquè era com un dels coordinadors, diguem, de la Pompeu. I a part, en BNC vam tenir la sort de també trobar-nos en un moment on nosaltres necessitàvem com un cert suport a nivell, sobretot, de material i d'acompanyament també de la pel·lícula, i llavors vam poder col·laborar i van entrar com a coproducció, diguem.
Doncs el resultat de tot això és una pel·lícula per la que veu aconseguir el Premi a Millor Direcció al Festival de Màlaga, i crec que els dos protagonistes masculins sí, també van guanyar el Premi a Millors Actors, l'Oriol Llobet i l'Arnau Comas. Jo he de felicitar-nos i felicitar-me perquè descobrir talents i descobrir gent que aporta una energia personal nova com la vostra a una pel·lícula com Les dues nits d'ahir s'ha de celebrar. Costa moltíssim aixecar una pel·lícula avui dia, però moltíssim. Jo suposo que tots veu regalar les hores, els dies, el somni, les relacions humanes i tot per tirar-la endavant. Però heu aconseguit fer una pel·lícula amb cara i ulls, una pel·lícula maca, sentida i interessant. Jo és que estic penjat de la pel·lícula.
Pues moltes gràcies, t'ho agraeixo moltíssim. Per nosaltres ha sigut també un procés molt enriquidor. N'ha après, bueno, clar, no té res a veure com vam començar, com la vam acabar, perquè va ser un procés molt llarg i hem après moltíssim al llarg de tots aquests anys. I també treballar amb l'equip i la gent que en formava part, i els actors i tal, va ser brutal, perquè per nosaltres també, com tu dius, doncs, ens han donat una de vida i una de frescor al·lucinant.
Té una virtut, que és que la parla humana, que és normalment molt maltractada en els guions que ens envolten, la gent parla com parlem. És a dir, quan l'Ona, la Judit Cortina, li diu al Marcel fots peste, tio, clar, això, perdona, però per mi, de cop i volta, li dona a la pel·lícula un plus increïble. És a dir, em puc identificar, m'entens?
Que bé, m'alegro. Bueno, vam intentar treballar molt des de la naturalitat i des de qui érem nosaltres i qui eren els actors, no intentar-ho camuflar i òbviament intentar-ho portar a com ens comuniquem entre nosaltres i el nostre grup d'amics i partint també de moltes improvisacions i d'un guió poc tancat, que també li dona com la sensació aquesta de què està passant allà per primer moment, una mica.
Això ha de servir només que així com per de moment crida l'atenció sobre el fet que Les dues nits d'ahir és una de les pel·lícules finalistes. Jo vull pensar, però jo no tinc problema, i dir-ho, jo sóc acadèmic, jo he votat per vosaltres, i ja està, ja t'ho dic perquè és que és així. O sigui, no, és veritat. Ja sabem com van les coses, entès? Però mira, un dia, un any va guanyar el llarg viatge de retorn a casa, es deia, la pel·lícula?
Sí, un llarg...
El llarg camí per tornar a casa, em penso. I va ser una sorpresa i a mi em va entusiasmar en aquest sentit. Llavors jo preferiria que l'Oriol o l'Arnau, la Judit hi fossin també, m'entens? L'Oriol és extraordinari, ja t'ho diré. La llum de la pel·lícula és magnífica. La llum de la pel·lícula és magnífica. Quan hi ha i quan no n'hi ha, eh? En tots sentits. Entenc el muntatge és perfecte, o sigui... És el que heu fet vosaltres, o sigui que...
Sí, 100%. Alhora, el fet de tenir també tant com molts pocs recursos, ens hem hagut de buscar la vida d'una forma que també ens donava moltes coses noves i moltes llibertats a l'hora de crear.
Acabaré dient que són dos amics i una amiga que acompanyen les cendres d'un amic a un destí que han decidit, no? I el viatge que fan, típic viatge de road movie cinematogràfica, podríem dir, que pot ser que vagi que després que torni. No direm res més. Jo només vull saber si el Pol encara està al tàper.
Ostres, doncs, és molt bona pregunta, perquè hi ha hagut diferents pols i diferents tàpers al llarg del temps. El que sabem és que el tàper el tenim. El Pol, jo crec que quan vam acabar de rodar em sona com algun moment de cerimònia, de despedida real d'aquest intèrpret que havia participat en la pel·lícula.
Doncs escolta, Gerard, ho deixarem aquí. Ja en parlarem quan arribi l'estrena. De moment, i abans que arribin els Gaudí, anem fent apostes de la Finestra Indiscreta per tot allò que el cinema català ens està oferint i que potser fins i tot els Gaudí no han acabat d'identificar com calia. Tot i ser finalista, a millor pel·lícula. O sigui que una abraçada molt gran a tu, al Gerard, al Pau, a l'Eudalt, a l'Ignasi, a la Judit, a l'Oriol, a l'Arnau i a la gent de BNC i, i als tutors i a tot plegat.
Perfecte.
Bona nit, company.
Doncs moltes gràcies, t'ho agraeixo molt. Que
a reveure, Les dues nits d'ahir s'estrenarà ben aviat. Encara no la trobareu en cartell. La història d'aquests tres amics acompanyant les cendres d'un amic al seu destí final. Bona companyia.
Marry me a little, love me just enough. Cry but not too often, play but not too rough. Keep a tender distance, so we'll both be free. That's the way it ought to be.
Ara és el moment musical aquell que atenem unes de les peticions que fan els que escolten La Finestra Indiscreta, com aquell que ens va dir, per què començo, de Stephen Sondheim? Quin és el primer musical que he de veure? Quin em recomanaríeu sobretot? Company. I a Company pertany aquesta cançó, Marry Me, però una miqueta només.
I'm ready now. You can be my best friend. I can be your right arm. We'll go through a fight or two. No harm, no harm. We'll look not too deep. We'll go not too far. We won't have to give up a thing. We'll stay who we are. Right? Okay, then. A little, love me just enough, warm and sweet and easy, just the simple stuff. Keep a tender distance, so we'll both be free. That's the way it ought to be. I'm ready, marry me a little, body, heart and soul, passionate as hell, but always in control. Want me first and foremost, keep me company. That's the way it ought to be.
Pots compartir amb nosaltres el que penses, Núria?
No, que m'ha recordat aquest estiu que vas dedicar als programes tan macos.
Oh, què dius ara?
Clar, això és el que m'ha vingut.
Oh, quina il·lusió que m'ho recordis i que m'ho expliquis.
Sí, sí, de seguida he sentit i m'ha vingut tota la sensació de l'estiu amb el Sondheim i el teu laberint, que era, que va ser...
Que bé, que bé, que bé, Núria. Corrupció.
Corrupció total.
La Finestra Indiscreta a Catalunya Ràdio.
Le aconsejo que se tome unas cortas vacaciones.
No puedo. Todo lo más otra hora.
Decídase y tómese el día entero.
Así podría hacer cosas que siempre quise hacer.
¿Por ejemplo?
Oh, no se lo puede imaginar. Pequeñas cosas, lo que se me antojase durante todo el día.
Saps d'aquells moments en què dius, això em sona? Què és això? Què és això?
Doncs estàs de visita per Roma, per exemple.
Per què tenies en Roma?
I aquesta cançó, a què us porta? Doncs a una conversa entre Bruce Willis i Ving Rhames a Pulp Fiction, no? Potser.
Oh, quin contrast! Això són dues pel·lícules que es fan...
A Pulp Fiction no es pot passar de cop.
Les dues bé, però vull dir... No casen.
Doncs han de casar, perquè estan les dues les podeu trobar a Fenomen aquesta setmana, on, per cert, trobareu sessions de Pequeños Detalles, aquesta pel·lícula amb el títol que no hauria de tenir, però abans que se'n vagi a l'HBO, mireu-la a Fenomen.
Al cinema, on hauran d'estrenar Missió Missió Impossible perquè la gent sigui feliç, clar, evidentment,
sí, sí, sí.
No?
I la setmana que ve estrenen la nova de Disney, Raya i l'Último Dragón, que també estarà a la plataforma, no? Ja et dic, ara tot és així, no? Dissabte, és a dir, demà al matí, a les 12:15, Somriures i Llàgrimes, Núria, i a les 6:15, Lost in Translation, perquè fan cicle dedicat a dones directores, Sofia Coppola, òbviament, molt present.
I homenatge a Christopher Plummer, clar. Mm.
Sí, diumenge, Les Vírgenes Suïcides, un altre a les 9:20, dimarts aquest Pulp Fiction a les 4 de la tarda, el dimecres.
Quins records de Sitges, eh?
Sí. Oh, sí.
El passi de Pulp Fiction a rebentar, sí, sí. Absolutament.
A rebentar dimecres El Baile de los Vampiros a les 4:20 i Quadrofènia, la pel·li del 79, a les 8:20.
Tot bo, tot bo, tot bo.
I divendres tanquem amb Les Vacances a Roma a les 4 de la tarda.
Per viure.
Bé, directament. Bé, doncs, què més podem afegir a tanta cosa? Va, sí, més coses. Ha arribat un nou mes, arriba, i per tant, un nou documental del mes.
Hola, amics de la Finestra Indiscreta. El proper dimarts 2 de març, al Docs del Mes, estrenem la pel·lícula titulada The Letter, que ens narra la història d'un net per salvar la seva àvia, que ha sigut acusada de bruixeria a Kènia, on cada any aquests fets són gairebé habituals. The Letter, dirigida per Maya Lekow i Christopher King, explica com els valors de les comunitats rurals han estat trastornats a causa del colonialisme i la religió en una fantàstica història d'amor intergeneracional. L'estrena serà el dimarts 2 de març, a 8:15 del vespre, als Cinemes Girona de Barcelona, i al llarg de tot el mes de març hi haurà projeccions presencials i online que podreu consultar a la web docsdelmes.com.
És que a vegades és com posar Vacaciones en Roma al costat de Pulp Fiction, i també les músiques a vegades cacen molt bé, a vegades no tant, però és el que toca, perquè això que esteu sentint és música d'Eleni Karaindru, que és la compositora de les bandes sonores de Teo Angelopoulos. Arriba a la Filmoteca i us he de dir que, per començar, una cosa curiosa, i és que dijous que ve, a 4:45, faran Millennium Actress, en el cicle de Travelling pel cinema asiàtic, que per també l'han reposat en els cinemes, en una còpia restaurada i que va ser premiada a Sitges en el seu moment com a millor pel·lícula en la secció Animat, que és la secció que feia Carolina López, que és la que està fent aquests dies l'Animac...
Un altre laberint.
...a Lleida, i homenatge a Satoshi Kon, el director d'aquesta pel·lícula, que va morir el 2020. Bé, doncs, comença el cicle Teo Angelopoulos.
Tu sabies que a Angelopoulos l'encantava Barcelona?
Sí.
L'encantava Barcelona.
Va venir, va venir. Jo el vaig entrevistar un parell de vegades i una vegada se'm va fotre plorar, tu.
Sí, sí. No, jo va venir quan treballàvem a la Filmoteca... I bueno, va quedar encantat de Barcelona. Després va tornar diverses vegades, perquè li va agradar molt,
Va deixar l'última trilogia incompleta perquè va morir en un accident, el van atropellar pel carrer quan estava fent localitzacions pels exteriors de la
va
pel·lícula.
Va ser una llàstima, sí.
Bé, doncs, dimarts i dijous de la setmana que ve, Reconstrucció del 1970, dijous, Dies del 36, divendres a les 5 de la tarda, 230 minuts de l'obra mestra El viatge de els comedians, com sempre, aquesta història de Grècia al segle XX, explicada a través de l'ocupació nazi, de les dictadures, de l'autorrepressió cultural del país, frescos, històrics.
Dels millors plans o seqüències que hi ha a la història del cine.
I ell, a la Finestra Indiscreta, va venir i ens va explicar això, entre moltes altres coses, un dia, un fragmentet.
Penso que al final del segle passat i de l'inici d'aquest segle...
Tot ce qu'on peut garder...
Tot allò que podem guardar
de nos il·lusions perdues,
de les nostres il·lusions perdudes,
de gens qui sont disparus de notre vie,
de gent que han desaparegut de les nostres vides,
des idées qui se sont évanouies,
idees que s'han fet fonadisses,
des espoirs qui se sont démentis,
esperances que s'han desmantellat i desmentit totalment.
La seule chose qui reste,
l'única cosa que ens queda,
c'est la possibilité d'aimer.
És la possibilitat d'estimar.
Li voldria comunicar també l'impacte que em va causar de la pel·lícula una imatge que per mi és molt essencial. És el nen davant del foc, mencionant els amics, els morts, aquesta mena d'acte ritual o màgic per conservar la memòria.
Merci. Moltes gràcies.
I no és que hagi entrat el Carles Romero a l'estudi, que normalment ens porta músiques canyeres d'aquest tipus. Més aviat al contrari, ara ens posarem seriosos, passarem fulles, llegirem llibres, aquestes coses encara més anacròniques que les pròpies pel·lícules i les sales de cinema, però que ens encanta, sobretot quan ens ho porta l'Alice Tapiola. Alice, bona nit.
Bona nit, què tal?
I avui ens porta, bé, tens l'obligació sempre de buscar relacions entre cinema i llibres i literatura, i en aquest cas, relació directíssima, no?
Superdirecta. Perquè avui parlarem sobre directors que han escrit novel·les. I parlem exclusivament sobre novel·les, perquè evidentment tenim un munt de llibres que han escrit altres directors, però des d'entrevistes, tractats, novel·la gràfica, assajos... Per exemple, Ethan Coen té un conte de llibres curts, o Tim Burton ha escrit un llibre infantil... Mm-hmm. Però avui ens concentrem només en novel·la. No n'hi ha tants, però n'hi ha. I avui porto simplement algunes curiositats, perquè ens en deixarem alguns fora, ja t'aviso. I'll fake it through the day with some help. Johnny Walker Red. Comencem amb una novel·la que es diu Pink, de Gus Van Sant, que va publicar el 1997, just després d'estrenar Good Will Hunting. I és que amb tot l'èxit, i suposo que per continuar amb la seva imatge d'infant terrible, més aviat indie de Hollywood, va escriure aquesta petita novel·leta, que és una comèdia absurdista, que va sobre un director de telefilms de poca monta, diguem, que viu en un poblet d'Estats Units i que vol fer el salt a Hollywood, i s'ajuda de dos nois joves que són també aspirants a directors de cinema. El més interessant sobre això és segurament que els personatges estan basats en alguns dels personatges amb qui s'ha relacionat més Gus Van Sant.
Home, ja m'imagino, perquè si toquem aquí matèria cinematogràfica, deu haver una mica de personal, eh?
Exacte. També. Estem parlant de River Phoenix, Kurt Cobain, i sobre el duo Affleck i Damon, que diuen que són els dos protagonistes en els que estan basats els dos directors joves, no? Que a vegades sembla que li estiguin prenent una mica el pèl al director aquest que es vol fer conegut a Hollywood.
River Phoenix era Midau Privado, no? Havien fet, em sembla. Ben Affleck i Matt Damon, que van guanyar l'Oscar com a guionistes de Good Will Hunting. Per tant, devien tenir una bona relació amb Gus Van Sant. I Kurt Cobain, que arribaria més tard, amb la pel·lícula de Last Days, no?
Last Days, sí. Tot lliga. De fet, una de les coses més interessants, hi ha opinions de tot, però sobretot diuen que agradarà a la gent que es dedica al món del cinema per veure tots els intríngulis que hi ha dins. De fet, la narrativa és una mica a cops, una mica desendreçada, però bé, pot interessar a la gent més ficada dins del món del cinema. I a part, una de les curiositats és que hi ha com petites anotacions a pàgina i dibuixets que estan escrits, com diguem, per d'altres personatges que no són el narrador principal, mm-hmm, per donar com la seva opinió sobre el que està narrant.
Ah, va, com si fos gairebé un còmic, no? Un globo així, val.
Sí, està bé.
Bé, Gus Van Sant, clar, any 97 ja fa bastant, no? Es pot trobar aquest llibre o què?
La va publicar l'editorial Anchor, mm-hmm, però de fet jo no l'he trobat ni en català ni en castellà, només l'he trobat en anglès i allò per plataformes d'aquestes que et pots comprar llibres de segona mà i tal. Però bé, si a algú li interessa...
Home, una curiositat. Pink, has dit.
Sí.
No Gus Van Sant. Val, val. M'ha agradat la primera proposta. Anem bé, Alice. A veure, què em portes amb la segona?
Doncs amb la segona proposta anem a Brussel·les, amb Chantal Akerman.
Home, un nom, sí, l'hem sentit per aquí aquests dies i bé, d'això tracta el tema.
Exacte, ja que fa només uns dies es va presentar Una família en Brussel·les, de l'editorial Tránsito.
Per tant, aquest segur que el trobem, eh?
Exacte, seguríssim que el trobem en castellà, però és que ella el va escriure el 1998, s'ha tardat 23 anys a publicar la traducció en castellà.
Mare meva!
Sí, sí. Això. Doncs bé, tal com ens té acostumats Akerman amb la seva narrativa més aviat experimental i amb temàtiques més intimistes i feministes, en aquest cas ens trobem en un llibre escrit en format monòleg en el que una dona camina per la seva casa i entre llums i ombres va recordant doncs, tota la seva vida, ella sola, i ens parla una mica sobre el dol, la família, etcètera, no?
una novel·la expressionista, això dels llums i les ombres.
Total, de fet, recorda una mica doncs, les seves creacions cinematogràfiques més experimentals, i de fet la protagonista amb la que està basada és amb la seva mare, que també té un documental sobre ella, de fet, que es diu No Home Movie, i on la seva mare també és la protagonista, no? Que de fet va estar en camps de concentració nazis, la seva mare.
Com es diu el documental?
No Home Movie.
Ah, No Home, val, perdoneu, és que les mascaretes aquí... Fem el que podem.
Anem reconeixent músiques, eh?
Una miqueta.
A veure, parlem ara d'Orson Welles i d'un pulp noir que va publicar amb el nom de Mr. Arcadin a França, tot i que a Anglaterra es coneix com Confidential Report. És una història una mica complicadeta. Ens remuntem al tercer home, el personatge que feia Orson Welles, que és Harry Lime. D'aquest personatge, a França se'n van fer una sèrie de telenovel·les per a ràdio i es diu que d'un d'aquests guions en va sortir aquest llibre, Mr. Arcadin, que també va rodar Orson Welles en pel·lícula, que també, diguem que Orson Welles té una història sempre bastant complicada i turbulenta en totes les seves pel·lícules. Rodar Mr. Arcadin tampoc va ser fàcil. La van rodar aquí a la Costa Brava, a Àustria, a diferents països d'Europa, però va ser un desastre, n'han fet moltes edicions diferents d'aquesta pel·lícula, i de fet diuen que Mr. Arcadin ni tan sols la va escriure ell, sinó que va utilitzar un negre, que és Maurice Bessy, és a dir, firmava Orson Welles, però escrivia Maurice Bessy, que també li havia escrit una altra novel·la, que és Un Rose Legume, i bé, amb qui també va col·laborar amb guions de ràdio, i també va escriure aquesta novel·la.
Escolta, m'estàs deixant al·lucinat, perquè la setmana passada estàvem amb el Carles Gómez parlant de Mank i de tota la polèmica que havia escrit Ciutadà Kane, i mare meva, ja veig el Carles Gómez portant-nos una secció d'aquí 5 anys sobre un biòpic d'això, també.
Tal i com ens mostra la pel·lícula, el llibre és, bé, un folleto curt que es va fer per promocionar la pel·lícula a França, i va sobre un inspector que investiga un industrial que ha perdut la memòria i que vol saber quin era el seu passat. Com ja ens té acostumats una mica Orson Welles, juga molt amb la narrativa, amb els flashbacks, etc. Però clar, tampoc, com que no li podem donar l'autoria absoluta, igual que passa amb Ciutadà Kane, amb, com ens explica Mank, doncs no sabem fins a quin punt ell, de fet, ha dit que ni se l'ha llegit. Bueno, va dir que ni se'l va llegir el llibre.
Que se l'ha llegit. Bueno,
imagina, home. Jo crec que no hi va tindre gaire cosa a veure.
Que curiós. I es pot trobar, o què, aquest?
Sí, doncs aquest sí, el podem trobar en castellà per Editorial Anagrama.
Val, si n'hi ha algun que es trobi en català, ens ho diràs, no, també, això?
Sí, em sap greu, però
més complicat,
no.
Sí.
És més complicat.
Doncs escolta, si vols passar de pàgina, Rosebud. Bé, Pell de gallina, la vaig veure fa no massa, la pel·lícula, i la veritat és que aquesta escena és que és una cosa tremenda. Sapiguents, ho diu tot, bé, no és que ho digui jo, no? Però allò que abans de veure la pel·lícula, l'últim moment feliç, no?, d'aquest grup d'amics jugant al billar, desmadrant-se al ritme d'aquesta cançó, Cimino.
I és que Michael Cimino va escriure Big Jane el 2001, Hem parlat de Deer Hunter, que el va portar l'estrellat de Hollywood, però és que després va estrenar Heaven's Gate, que va pràcticament arruïnar la productora, i diuen que amb aquesta pel·lícula es va acabar l'era del New Hollywood, i a partir d'allí no va tindre tanta sort amb les seves pel·lícules, no, Cimino?
No, totalment. A veure, el caçador li va obrir les portes del cel i la porta del cel els hi va tancar.
Totalment.
Va arruïnar la United Artists, efectivament, i allà és on, per exemple, el Gangs of New York original que havia de rodar l'Scorsese, no sé si era amb el Kirk Douglas o això, bueno, es va enfonsar totalment, i per això va trigar 20 anys a poder rodar-la. A tots els directors els hi va passar per aquella època, el Coppola amb Corazonada, el Scorsese amb New York, tot bastant curiós, era aquest moment entre el cine clàssic i ja als 80, els únic que li va sortir bé és l'Spielberg, que va impulsar, diguem, aquest cine molt més comercial, i on es van quedar aquests pel camí, alguns d'ells.
Correcte, sí. Es va guanyar aquesta fama de grandiloquència, potser una mica Michael Cimino. Però el 2001 va publicar aquesta novel·la que es diu Big Jane, en la que es va inspirar, diu, en el Quijote. De fet, cada capítol comença amb una frase del llibre. I guarda bastantes semblances amb Deer Hunter,
sobretot perquè té tres parts molt definides, com la mateixa pel·lícula. Va sobre una noia de 19 anys que marxa de casa fugint del seu pare. Llavors trobem tres fases de la seva vida, una en la que viatja per l'Amèrica profunda en motocicleta, una mica aires de On the Road, de Kerouac, després arriba a Hollywood, on Cimino fa una mica de crítica, potser per això no va ser molt ben rebut el llibre a Estats Units, una mica de crítica sobre el món de Hollywood, i després la noia acaba lluitant a la Guerra de Corea, és a dir, una mica també Deer Hunter, en aquell cas era Vietnam, aquesta és la Guerra de Corea, i ell diu que va triar la Guerra de Corea perquè hi ha molts pocs homenatges als Estats Units a la Guerra de Corea i sobretot volia fer un homenatge a les dones, que també van estar en primera línia lluitant. I bé, dic que no va tindre gaire èxit a Estats Units, però el llibre a França va rebre el Prix Littéraire d'Auville, que han guanyat grans autors, de fet. És un llibre que és superdifícil de trobar, però l'ha publicat l'editorial Gallimard. En francès i en anglès potser també el podrem trobar. En castellà, de moment, jo no l'he trobat.
I amb quin acabem, Alice?
Acabem a Amèrica, Amèrica, d'Elia Kazan, que et deu sonar.
Sí, em sona bastant. Que sabíeu que això és un disc sol·licitat aquí pel director del programa. Va dir que parli d'Elia Kazan, d'Elia Kazan. I l'Alice, molt obedient, parla d'Elia Kazan.
Sí, sí. No sé si l'Àlex ha llegit el llibre, perquè jo en castellà només l'he trobat a Wallapop. El va publicar Ediciones Tit fa... la tira d'anys.
Li preguntaré, la veritat és que ara em deixes amb el dubte.
Doncs sí, sí, és que Elia Kazan ja saps que és conegut, entre moltes altres coses, per adaptacions teatrals, té una gran relació amb Broadway, també és de formació de guionista pura i dura, és a dir que no és d'estranyar que s'endinsés en el món literari, no?
No, no, és quasi com un dramaturg amb la càmera, vaja.
Correcte, de fet, ha escrit diversos llibres i dos d'ells s'han convertit en pel·lícules. The Arrangement, El Compromís, i Amèrica, Amèrica. Sí, en els llibres sobretot li agrada parlar sobre les seves arrels, sobre la seva família, i tots dos parlen sobre la vida dels seus avantpassats com a immigrants. De fet, el llibre parla en concret sobre el seu tiet i sobre la vida que va portar a finals del segle XIX a Turquia i totes les penúries que passa, diguem, per agafar els diners per arribar a aquesta terra promesa que és Amèrica, no? És un llibre que també és molt fàcil de llegir, té la llargada perfecta d'un guió, sobretot aquesta pel·lícula que també és una mica llarga, és a dir, té 150 pàgines més o menys. També és molt cinematogràfica, molt d'imatges. Sap portar bé l'atenció.
Per tant, Elia Kazan, un geni com a director i com a novel·lista,
sí.
Déu-n'hi-do, també.
Exacte, no els hi passa a totes les persones, a tots els directors que intenten escriure, però en el cas d'Elia Kazan jo diria que sí.
Dels més efectius, molt bé, molt bé. Doncs, Alice, moltíssimes gràcies per també haver-ho fet concís. Ja sé que n'has deixat molts fora, potser un altre dia ja farem una segona tongada, si cal, o n'agafarem un i analitzarem amb
totalment
més profunditat. Esperem més seccions teves properament.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Alfons.
A tu, Alice, fins ara.
Fins ara.
Passa el tren, Berita Pavone canta Morricone a la televisió italiana dels anys 60. Que m'importa
si sono pelo di caro... I com ara ve Morricone amb els seus treballs per a la televisió, és el moment d'acomiadar-nos, agafar el tren i fins la setmana que ve. Núria!
Fins la pròxima.
Una abraçada molt gran.
Alfons,
Uri, Sílvia, sí. Passeu-vos-ho molt bé i no us perdeu l'audiovisual. Sono filo di carota e non nasconderti. E per questo che ti piaccio, piaccio. Non sei certo bello tu e non sei pieno di virtù. Mi disprezzi ma si sa, chi disprezza comprerà. Che mi importa se sono filo di carota, meglio aver la testa rossa che la testa tutta vuota. Che mi importa se ho un nasino dispettoso e non nasconder che è per questo che ti piaccio, dai, dai, piaccio.
porticino, sale i lenticini, sono fiori in un prato tutto rosa, che mi importa se sono un pelo di carota e non nasconderti, è per questo che ti piaccio, piaccio. Non sei certo bello tu, no, 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 e non sei pieno di virtù, a me disprezzi ma si sa, comprerà. Che mi importa se sono un pelo di carota, meglio per la testa rossa che la testa tutta vuota. Che mi importa se un nasino dispettoso e non nasconder che è per questo che ti piace.